Aquest 2024 ha estat un any complex en l'àmbit del medi ambiental. La sequera ha colpejat durament els municipis de Catalunya i també els del Baix Empordà, posant en risc els recursos hídrics i exigint mesures dràstiques. Al mateix temps, el nostre litoral ha estat el centre de les preocupacions per preservar la biodiversitat marina i frenar l'amenaça de la pressió urbanística. A mig d'aquesta realitat, s'han fet esforços notables per la recuperació d'espècies en perill, protegint el patrimoni natural que ens defineix. També hem viscut el tancament de l'abocador de Solius, que ha posat de manifest la urgència de millorar el sistema de reciclatge i adaptar-nos a una nova gestió de residus. I finalment, el debat sobre el parc eòlic marí i el golf de Roses ens ha plantejat una pregunta crucial: com hem de compaginar les energies renovables amb la preservació del paisatge i també el foment de l'economia local? És hora de repassar aquests esdeveniments, escoltar les veus dels protagonistes i entendre cap on ens porta aquest any de canvis i reptes. Aquest 2024 el Baix Empordà i Catalunya van seguir treballant per reduir els efectes de la sequera, que va començar el 2023. Les reserves d'aigua van estar sota mínims i fins a 11 municipis van estar a punt d'entrar en situació d'emergència a principis d'any. Aquesta situació va obligar a prendre mesures dràstiques per evitar una sequera encara més persistent. Un dels casos més destacats es va produir a Begur, on una empresa va consumir més de 32 milions de litres d'aigua per omplir piscines enmig d'una crisi hídrica generalitzada. L'Ajuntament va reaccionar de manera ràpida i va anunciar restriccions estrictes per controlar aquest consum excessiu. Ho explicava l'alcaldessa del municipi, Maite Selva.
I tant, estem treballant per endurir-la amb tots aquests, perquè realment hi ha gent que sí que fa cas un cop ha rebut l'avís o el que ha rebut la sanció, però n'hi ha que encara no. I per tant, doncs, insistirem, no ens cansarem de... Més que res, perquè al final això no és una cosa puntual. Vull dir, passarem a l'estat de greu, que realment que ja hi som i la situació és molt complicada i preocupant, i és molt trist que hi hagi gent que no en faci cas i que sembli que per ells no hi vagi això. I realment sortirem tots perjudicats per culpa de molts que no fan les coses ben fetes.
El sector turístic i de restauració també va expressar la seva preocupació. La por a perdre clients per les restriccions d'aigua va posar en alerta hotels i restaurants, especialment en una comarca que depèn molt d'aquest turisme estival. Tot i això, el sector ja feia temps que treballava amb mesures per fomentar un turisme més sostenible. Ho explicava la presidenta de la Unió d'Empresaris i Hostalers de la Costa Brava Centre, Bàrbara Ellé.
Sí, és així. No es poden omplir. Sí que és veritat que la majoria dels nostres establiments, com que nosaltres ja fa temps que treballem des del sector perquè els nostres establiments adaptin les seves instal·lacions a convertir-se en un destí sostenible, i això evidentment vol dir recuperar canviar banyeres per dutxes, canviar airejadors, canviar les cisternes per doble polsadors, dinàmiques que ja fa molt de temps, doncs fa ja cosa de 2 anys, 1 any i poc, doncs ja els hi vam començar a dir que si podien que no buidessin les piscines. Sí que és veritat que pels manteniments, per temes legionològics i tot això, la normativa requereix que es buidin, però també hi ha maneres de fer els manteniments amb les piscines plenes.
Mentrestant, la pagesia del Baix Empordà es va mostrar crítica amb la gestió de l'aigua per part de les administracions. Els conreus i la ramaderia van ser alguns dels sectors més afectats, amb pèrdues econòmiques importants i un futur incert. La tensió va desembocar en una protesta simbòlica. Més d'un centenar de tractors van tallar les C66 a la pera, exigint mesures urgents i una distribució més equitativa dels recursos hídrics. El president de la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals, Albert Grassot, explicava a principis d'any que veia en la situació negra.
Que estem en una sequera extrema, que estem en una sequera que no hi havia sigut mai, sí, però nosaltres el 2008 ja vam avisar. Ja vam dir que s'havien de fer tota una sèrie d'inversions i que s'havia de fer el possible per treure la pressió que teníem en el Ter. I ningú ha fet res, amb tots els respectes, però ningú ha fet res. És a dir, estem en la situació que estem també per una manca de fer una bona gestió de l'aigua.
Els boscos del Baix Empordà també van patir els efectes de la sequera. La manca d'aigua va deixar la vegetació extremadament seca i vulnerable als incendis. Els experts van alertar que la comarca es trobava en una situació de risc alt d'incendis amb els boscos en un estat crític. Al llarg de l'any, algunes pluges puntuals van oferir un petit respir, però no van ser suficients per revertir la situació. Els embassaments del sistema Ter Llobregat van arribar finalment al 40% de la seva capacitat després de mesos d'augment gradual de les reserves, tot i aquesta millora, les restriccions es van mantenir per precaució. Per alleujar la pressió sobre els agricultors, el govern català va decidir flexibilitzar algunes restriccions, permetent un ús una mica més ampli per l'aigua per al reg agrícola. Tot i això, les mesures generals es van mantenir per evitar una entrada en la fase d'emergència total. Finalment, la Fiscalia va donar suport a les mesures d'emergència per garantir els cabals mínims de rius com el Ter, el Llobregat i la Muga, destacant la necessitat de preservar aquests recursos naturals durant la crisi. Les pluges de la tardor i les nevades primerenques a finals d'any van servir per posar punt i final a la sequera, tot i que els experts admeten que la climatologia a la comarca i a Catalunya ha canviat en els darrers anys. Josep Masplà, catedràtic d'hidrogeologia i professor de la Universitat de Girona i investigador a l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, explicava que en el futur s'hauran de gestionar de manera més sostenible aquests recursos hídrics.
Per tant, hem de fer que aquest impacte sigui acceptable. Acceptable vol dir que no malmeni d'una forma important, una forma que no es pugui recuperar, ni les funcions ecològiques, ni les funcions econòmiques, ni les funcions socials que juga l'aigua en el medi ambient. I que aquest règim d'explotació, atès que produeix uns impactes, cal revisar-lo periòdicament. De fet, la directiva Mar de l'Aigua ja obliga cada 6 anys a fer un nou pla de gestió hidrològica. Per tant, aquesta revisió està inclosa en la legislació actual. Ja no es fan aquelles concessions d'aigua 50 anys, això no es fa. Ja no ho permet l'Agència Catalana de l'Aigua. Però aquestes concessions, aquestes explotacions, s'han de revisar per no perdre les funcions, com deia, ecològica, social i econòmica de l'aigua.
Aquest any 2024, la preservació del litoral al Baix Empordà ha estat una prioritat davant les amenaces constants derivades de l'activitat humana i el canvi climàtic. Diverses iniciatives han buscat protegir la biodiversitat marina i evitar la degradació d'espais naturals únics. Una de les accions més destacades ha estat la reintroducció de més de 300 coralls i gorgònies al litoral de Girona. Aquests organismes, essencials per l'equilibri de l'ecosistema marí, s'havien vist afectats per l'augment de la temperatura de l'aigua i altres factors de degradació. Paral·lelament, s'ha iniciat el procés de participació ciutadana per l'avantprojecte de la nova llei de creació del Conservatori del Litoral de Catalunya. Una llei que vol garantir una protecció efectiva dels espais costaners i combatre la pressió urbanística que amenaça el litoral gironí. I tot i aquests esforços, la pressió urbanística continua sent una preocupació. Plataformes com SOS Costa Brava han impulsat noves campanyes per denunciar projectes que consideren perjudicials per al litoral. Un informe, també de Greenpeace, també va alertar sobre el perill que corre el litoral gironí, assenyalant zones com l'Estartit i Maspinell, especialment vulnerables per la construcció desmesurada i la manca de mesures de protecció. Els pescadors del Baix Empordà també s'han fet sentir aquest any. Van participar en una vaga de 2 dies per protestar contra la reducció dels dies de pesca per al proper 2025. Una decisió que volia crear la Unió Europea per protegir els recursos marins. La mesura volia limitar els dies de pesca a únicament 27. Tot i les protestes, la Comissió Europea va decidir limitar els dies de pesca al litoral mediterrani. La mesura es va aplicar amb certes concessions i mesures que es podrien aplicar per augmentar els dies de pesca, un canvi de la proposta inicial que permetia mantenir els dies de pesca de cara al 2025 a confraries com la de Palamós. Ho explicava el patró major de la confraria de Palamós, Miquel Mir.
Ja t'he dit que estem a l'espera del comunicat oficial de la Comunitat Europea, però per lo que s'ha filtrat, doncs nosaltres ho complim tot. El que falta és que l'estat espanyol no faci com cada any i ens posi a tots en el mateix sac, el que ha fet els deures i el que no. Hi ha ports que no n'han fet cap, hi ha ports que sí que han anat aplicant mesures, no només Palamós, hi ha altres ports que també han anat aplicant alguna mesura. Doncs a veure si per una vegada o d'una vegada per totes els que han fet mesures doncs en surten, collons, els hi premien la feina, no? Els hi donen un premi a la feina feta. I el premi és poder treballar una mica més. Si per un altre costat et restrictiu.
Però just abans d'acabar l'any, el tancament temporal dels caladors de gamba al llarg de la costa també va generar polèmica. La mesura, pensada per afavorir la recuperació de l'espècie, només permetrà pescar gamba per Nadal amb càrrec a la quota del 2025. Una decisió que torna a afectar el sector pesquer del Baix Empordà. I aquest 2024 la recuperació de la biodiversitat ha estat una prioritat a la comarca amb diferents projectes destinats a protegir i conservar espècies vulnerables. Els esforços han posat en relleu la importància de la preservació de la fauna i la flora davant l'impacte de l'activitat humana i el canvi climàtic. A Palafrugell s'ha impulsat un projecte per la conservació del duc, un dels rapinyaires nocturns més emblemàtics de la zona. El projecte l'ha liderat l'àrea de medi ambient i busca protegir l'hàbitat natural d'aquesta espècie i assegurar-ne la supervivència. Una altra iniciativa destacada ha estat el treball del grup Natura Externa, que ha realitzat accions de conservació de biodiversitat en diferents punts del Baix Empordà. Les seves activitats inclouen la vigilància i protecció d'aus en perill i la restauració d'hàbitats naturals. El president de l'entitat, Jaume Ramot, explica la importància de fomentar la conservació d'aquestes espècies.
Per tant, bueno, és evident, i ja no parlem de casa nostra, la Costa Brava, i l'embranzida que hem pres urbanística ens està portant, jo penso, a la nostra autodestrucció. Vull dir, això morirà d'èxit. Estem en una zona tan bonica i tan privilegiada, però és que l'estem malmetent en un territori que ja no hi ha recursos, que ens han de portar aigua de fora, que s'haurà de fer un amat, que ara hi haurem de fotre un camp de molins de vent per fer corrent, és a dir, l'acabarem trinxant en vies d'un progrés que jo realment no sé si és tan progrés com ens volen vendre.
Finalment, s'han alliberat 5 turons europeus a la zona del Baix Ter per intentar recuperar aquesta espècie que havia desaparegut de l'àrea. Aquesta acció forma part d'un projecte més ampli de reintroducció de carnívors autòctons que contribueixen a l'equilibri de l'ecosistema. En vam parlar amb el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur.
Efectivament, el projecte de reintroducció incorpora diferents vessants, no només l'alliberament d'individus, sinó també el seguiment i també la millora de l'hàbitat. Les darreres inversions que hem fet en infraestructura verda, en millorar els passos de fauna a les carreteres, etc., ens fa pensar que, mica en mica, doncs, aquesta població té més seguretat de supervivència, que l'atropellament és un dels factors importants de pèrdua d'individus, però també el fet de l'ús de rodenticides que poden afectar també la seva dieta. En aquest sentit, estem treballant mesures preventives i les haurem de seguir treballant durant aquest temps perquè no n'hi ha prou amb alliberar individus, sinó també s'ha de fer un seguiment i s'ha de seguir implementant actuacions que afavoreixin la conservació d'aquesta població.
I aquest 2024 la gestió dels residus al Baix Empordà ha estat marcada per canvis importants i nous reptes. Un dels temes més controvertits ha estat encara el tancament de l'abocador de Solius, la infraestructura clau durant dècades per la comarca. La clausura de l'abocador, que ja es va començar a fer efectiva el 2023, ha obligat a municipis a replantejar-se el tractament de residus i buscar alternatives per evitar una crisi en la gestió de les deixalles. Amb el tancament de l'abocador, la taxa de residus ha augmentat considerablement de cara al 2025 en diversos municipis. Els ajuntaments ja havien advertit que aquesta posada afectaria directament els ciutadans i també a les petites empreses, que podien veure com les seves factures s'incrementaven. De manera paral·lela, hi ha hagut notícies positives pel que fa al reciclatge. Alguns municipis del Baix Empordà han aconseguit millores notables amb els índexs de recollida selectiva. És el cas de Begur, que aquest any ha assolit un màxim històric del 74,62% de recollida selectiva. Tot i aquests avenços, les dades globals del Baix Empordà revelen una radiografia desigual de la gestió de residus. Encara hi ha municipis amb nivells de reciclatge que són baixos, la qual cosa evidencia la necessitat d'homogeneïtzar i millorar els sistemes de recollida a tota la comarca. En aquest sentit, es planteja ampliar el sistema de recollida porta a porta i potenciar iniciatives com la reducció de residus i la reutilització de materials. A més, la comarca es troba en ple debat sobre com afrontar la transició cap a un model de residus. 0. Aquesta transició implica reduir al màxim i la generació de residus, millorar els processos de reciclatge i minimitzar l'impacte ambiental. Els contenidors intel·ligents i les plataformes digitals per controlar la gestió de residus són algunes de les eines que es plantegen per aconseguir aquest objectiu. El tancament de l'abocador de Solius també ha posat en evidència la necessitat de buscar alternatives més sostenibles per tractar els residus al Baix Empordà. I aquest 2024 el projecte del macroparc eòlic marí al Golf de Roses també ha estat un dels grans temes. El projecte preveu la instal·lació de fins a 70 aerogeneradors en aigües del Golf de Roses en una zona que afecta directament a municipis com Pals, l'Estartit, Torroella de Montgrí i altres localitats de la comarca. Empreses com Repsol Renovables aposten per tenir aquesta instal·lació en funcionament el 2026 i asseguren que contribuirà a l'objectiu de reduir les emissions de gasos contaminants. Tot i això, el projecte ha rebut fortes crítiques per part d'entitats ecologistes i també de sectors econòmics locals que temen un impacte negatiu en el medi ambient i també en el turisme. La plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí ha denunciat que el projecte presenta incerteses científiques i jurídiques i que no s'han fet estudis prou rigorosos per saber les conseqüències ambientals. Aquesta oposició també s'ha manifestat amb accions de protesta. S'han organitzat mobilitzacions i accions reivindicatives per part de col·lectius com Salvem la platja de Pals, que s'oposa a la línia d'evacuació elèctrica projectada al municipi. Aquest col·lectiu tem que les obres i les infraestructures associades perjudiquin l'entorn natural i també el paisatge de la zona. Ho explicava el portaveu de Salvem la platja de Pals, Pau Bosch.
Estem parlant d'una gran quantitat de cadenes i àncores de més de 35 tonelades de pes, cadascuna, que emetran infrasons, sorolls submarins, contaminació acústica, elèctrica, electromagnètica pel cablejat, escalfament de l'aigua, vibracions, augment de la turbulència de l'aigua, i tot això tindrà un efecte sobre la biodiversitat, que a més hem de tenir en compte que l'aigua és un excel·lent transmissor de vibracions i ultrasons, i per tant tota aquesta contaminació tindrà un enorme impacte sobre el mateix corredor de cetacis. Hem de tenir en compte que hi ha moltes espècies que utilitzen un sistema d'orientació a partir de l'emissió de vibracions i ultrasons en el fons, en el medi marí, i per tant són capaços d'orientar-se en la foscor, com per exemple els cetacis. Per tant, aquesta contaminació causarà la desorientació d'aquestes espècies. És previsible, per tant, que tinguin un fort impacte.
Malgrat les crítiques, el nou responsable de Medi Ambient de la Generalitat, Jordi Sargatal, ha defensat la viabilitat del parc eòlic sempre que es garanteixi que estigui lluny de la costa i que minimitzi l'impacte ambiental. Sargatal va fer una crida a buscar un equilibri entre el desenvolupament de les energies renovables i també la protecció al medi natural.
Aviam, jo sempre he defensat que ens cal energia. Els amics de les terres de l'Ebre es queixen de que allà ho tenen tot, tenen tots els parcs eòlics, tenen les centrals nuclears, tenen les indústries químiques i l'Empordà hem quedat lliurats, cosa que està molt i molt bé, però en algun lloc caldrà fer energia. Jo el que he defensat és que val la pena fer una prova mar endins, és a dir, en un lloc que no afecti el paisatge, que afecti el mínim al fons del mar. Jo crec que es pot aconseguir.
A l'alçada, mar endins a l'alçada d'on, Jordi?
El més lluny possible que no afecti el paisatge, el més lluny possible perquè no afecti els fons, però fem una prova honesta, juguem-se-la tots, és a dir, si fem una prova amb dos o tres molins i veiem que trinxa, és una mena de túrmics d'ocells, que les balenes se'n van a 500 milles de distància, que el fons del mar queda fet una porqueria, llavors és evident que no funciona, però si veiem que es poden minimitzar els danys i que és evident que cal fer energia i l'energia està en llocs que fa tramuntana, doncs aprofitem-la, perquè molt pitjor serà l'escenari d'un canvi climàtic que ens està vinguent si anem cremant combustibles fòssils. El canvi climàtic afectarà molt més la Costa Brava que no pas un parc eòlic ben fet mar endins.
La polèmica també va arribar a l'àmbit legal i administratiu. Els opositors van reclamar a la Generalitat que es fessin informes rigorosos per avaluar l'impacte ambiental real del projecte. A més, com explicaven, la plataforma Stop Macroparc Eòlic va denunciar la manca de transparència en la tramitació del PlenCat, el Pla d'Energies Marines de Catalunya. El 2024 ha estat un any de reflexió i acció pel Baix Empordà. La sequera ens ha ensenyat que l'aigua és un recurs fràgil i que la seva gestió demana responsabilitat i cooperació. La preservació del litoral i la recuperació de les espècies també ens han recordat la importància de protegir l'entorn natural, un patrimoni que defineix realment qui som. I el tancament de l'abocador de Solius ha posat de manifest que encara ens queda molt de camí per fer en matèria de reciclatge i sostenibilitat. L'any ens ha plantejat reptes importants, però també ha posat en valor la capacitat de la comunitat per adaptar-se, lluitar i buscar solucions. El futur del Baix Empordà, però, depèn de les decisions que es prenguin i del diàleg que hi hagi entre totes les parts. Només així es podrà construir un territori més resilient, equilibrat i preparat per afrontar els reptes mediambientals que ens esperen.